compte, novetat avui, Manel Elias. Que passi. A les 10 al Catalunya Nit, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Normalment ens visita l'Agnès, però avui...
Avui no hi és, avui no hi és. O sigui que avui vinc de suplent, però, però aquí estic, aquí estic.
Vens a parlar dels Knicks.
Vinc a parlar bé d'Ucraïna,
No vens a parlar dels Knicks.
D'Ucraïna, sobretot, però dels Knicks aviat. Dels Knicks aviat.
Què ha passat avui?
No, avui, mira, tenim... tenim ara mateix a Donald Trump reunit amb Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca. Avui, per cert, Volodymyr Zelensky amb jaqueta, ben vestit, per evitar que els comentaris vagin per una altra banda, en un moment clau, perquè ahir Donald Trump va parlar amb Vladimir Putin més de 2 hores al telèfon i van pactar una trobada a Budapest. La qüestió clau avui és si Donald Trump, i ara l'estava escoltant i de moment no ho ha dit clarament, deixarà o no que Ucraïna utilitzi míssils Tomahawk, que són uns míssils de llarg abast, que des de qualsevol punt d'Ucraïna podries arribar a qualsevol punt de Rússia gairebé. És una de les qüestions que hi ha damunt la taula. Veurem com acaba. De moment estan en la xerrada prèvia abans que continuï la reunió porta tancada. Per tant, avui molt pendents d'aquesta
trobada. L'última visita de Zelensky a la Casa Blanca va ser aquella que el van humiliar?
No va ser l'última. N'hi va haver una altra que ja va anar millor. S'han reunit diverses vegades, però sí, les últimes van anar millor. Entremig, Trump es va reunir amb Putin a Alaska, recordem-ho.
Sí.
Però després es va enfadar Trump amb Putin dient que no volia la guerra i que potser Ucraïna tindria dret a recuperar fins i tot part del territori, però Putin és molt hàbil movent-se. Sabia que avui hauria trobat amb Zelensky, doncs ahir trucada amb el president Trump.
El que és flipant és la posada en escena, és a dir, estan ara mateix Putin i Zelensky amb els seus assessors i companys en la sala on es reuniran, i allà hi són tots els periodistes, només fotògrafs una estona per fer la foto i marxar, sinó els periodistes fent preguntes, però fa com més de mitja hora que estan així.
Sí. A part, amb el seu to, Trump, vull dir que Zelensky se'l veu una mica incòmode, realment. No sé si això és indicatiu d'alguna cosa. Però sí, aquest és el format.
Avui no l'està esbroncant?
Encara no. Però se'l veu incòmode, sí, a Zelensky. Ja veurem com acaba. Un Trump que dona per acabada la guerra a Gaza i que ara sembla que fixa l'atenció en poder penjar-se la medalla d'acabar aquesta, tot i que a Gaza la situació és encara molt, molt tensa. I avui entrevistarem a un català que ha treballat molts anys a la Cort Internacional de la Creu Roja, a la Comissió Internacional de la Creu Roja, que són els que participen en l'intercanvi de cossos quan hi ha un conflicte de cossos i de soldats vius, presoners, hostatges, i ens explicarà com s'està fent aquest intercanvi entre Israel i Palestina, perquè Hamas diu que dels 20 i tants cossos que podien tornar, n'han tornat de moment 9, i que els està costant molt tornar la resta de cossos, perquè hi ha tal destrucció que és molt difícil de trobar-los. Doncs parlarem amb un català que s'ha dedicat temps a fer precisament això. També molt pendents de les vacunacions que s'estan fent al bestiar a diversos punts de Catalunya. Hi ha 60 equips de veterinaris treballant-hi, perquè el radi de protecció ja està afectant també a les comarques d'Osona i el Vallès Oriental. Recordem que s'havia fixat a l'Alt Empordà, per tant, hi ha molta preocupació sobre això. Parlarem també del reciclatge tèxtil. A Catalunya es llança cada any l'equivalent a 20 quilos per persona, és a dir, si la roba la peséssim, la que es llança cada any, són 20 quilos per persona. És una roba que a partir des del gener és obligat a reciclar, que vagi planta de reciclatge. Doncs estan saturades. Hi ha tanta roba que es llença cada any, alguna sense ni estrenar, de les cadenes directament que estan saturades. En parlarem amb la directora de l'àrea d'economia circular de l'Agència de Residus de Catalunya. I finalment també rebrem a la Paula Amàlia, que és una de les protagonistes de La Casa Nostra, la sèrie, la sitcom de TV3, que començarà al 3CAT a partir de dimecres.
Doncs ben farcidet el Catalunya Nit d'avui, en el cas d'avui, només amb el Manel Elias al capdavant.
Sí.
Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
D'aquesta primera hora del Tot Costa, recupereu que tindreu tota la prèvia amb les baixes i els jugadors que hi poden ser al Barça-Girona de demà. I una pregunta que inesperadament ha tingut més debat del previst sobre qui necessita més els punts. Un debat que sobre el que s'hi ha abronat Salmurri intentant, a base de crits, eliminar els arguments de Bernat i Servidora.
L'audiència li ha acabat donant la raó, que al final és l'important. Això ha passat a la primera hora. D'aquí a 55 minuts, el Carlos Tartiere d'Oviedo arrenca el partit que obre la jornada entre l'Oviedo, òbviament, i l'Espanyol. Allà ja hi tenim el Sergi Andreu i la Sònia Oleart. Hola, Sergi, hola, Sònia.
Què tal? Com esteu, companys?
Hola, què tal?
Sergi, avui partit important per l'Espanyol, sí, perquè el rival és propici i perquè, ho dèiem ahir, estàs en una situació absolutament còmoda i tranquil·la, però fa quatre partits que no guanyes.
Sí, jo crec que és més important del que sembla el partit d'avui i m'explico molt breument, eh? És a dir, quatre partits sense guanyar, pots resoldre-ho avui ràpidament amb una victòria i ningú se'n recordarà. Però un cinquè partit sense guanyar, perdent o empatant avui aquí en un mal partit, jo crec que farien, no sé si dir-ho així, però faria encendre alguna alarma, més de les que ja hi ha entre un entorn o entre un sector massa pessimista de l'Espanyol, i tenint en compte el rival i la situació del rival, jo crec que és, com deies, Jordi, un camp avui per endur-se els tres punts, no? Després veurem què passa. Però, ostres, una cinquena jornada consecutiva sense guanyar, bé, no sé, veure com va el partit, un empat, i tenint en compte que la setmana que ve et ve l'Elx a casa, un empat avui, si el fas bo amb una victòria la setmana que ve, tampoc no seria tan dolent.
Doncs ho veurem d'aquí una hora mal comptada. Sònia, entenc que ja amb 11 definits i per tant ja sabem amb qui surt Manolo González.
Sí, jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Rubén Sánchez, Riedel, Cabrera i Romero, doble pivot per Pol i Expósito, Dolan a la dreta, Milla a l'esquerra i a la davantera Quique Roberto. Això, Jordi, vol dir que Manolo González fa dos canvis, un obligat per la lesió de Javi Puado, entre Quique García en el seu lloc, i l'altre, l'entrada de Rubén Sánchez, titular per Omar.
Omar, que ve de jugar...
Crec bé, no ha jugat ni un minut, però doncs només ha fet un entrenament.
Clar, ve de no jugar, però bé, ha estat dels últims a tornar a la disciplina, sí, de l'Espanyol. Bé, un 11 amb un parell de canvis, però d'absolutes garanties. Escolta, abans parlàvem d'aquesta performance que volen fer els futbolistes abans de començar el, sí, partit. En teniu alguna informació?
Sí, està confirmadíssim que això és el que faran els jugadors de l'Espanyol i de l'Oviedo quan saltin al terreny de joc.
Sí, xiularà l'àrbitre i s'aturaran 30,
sí,
segons, eh?
Sí.
Molt bé. Com ho narraràs, Sergi?
Com ho narraré?
Que no hi haurà acció, no?
No, explicarem, intentarem explicar el que veiem i poca cosa més. I, a veure, no ho sé, la veritat és que no hi he parat gaire compte encara, però haurem d'explicar ben explicada la protesta i vaja, que 30 segons passen,
sí,
ràpid.
Passen ràpid. Bon camp, eh? Aquest,
sí, i vau estar no fa gaire, no?
Sí, el dia, sí, després de la Mercè, el Barça, sí, va guanyar-hi.
Estava pensant que en protesta pel partit de Miami els futbolistes podrien cantar la cançó de l'Exambusto. No?
Per cert, Bernat, el porter de l'Oviedo...
No li ha interessat per res.
Ah, no.
Però quina cançó de l'Exambusto? Ah, la de Miami. Exacte, ah, ja sé, sí.
Bernat, Aaron Escandell...
Que Florida Beach... Bastant cali.
Sergi, si vols, digue'm per WhatsApp. Estan amb altres històries.
No, és una consulta típica de WhatsApp, però ja que estic parlant amb tu d'antena, Aaron Escandell... És Aaron, tu com li deies, Aaron o Escandell?
Jo li deia... Que no l'escoltes, no, el Bernat, quan ell treballa?
No me'n recordo, sí que l'he d'escoltar.
No, vaig anar-ho combinant, però apostava bastant pel nom i cognom complets, eh?
Ah, molt bé.
Aaron Escandell, sí, perquè m'agrada aquest cognom, trobo que sona bé, sí, però jo crec que futbolísticament li diuen Aaron, no?
És que aquí el dorsal
que
li posa Aaron.
La samarreta du Escandell, diria.
Doncs aquí l'han presentat com Aaron, eh?
Doncs res,
però no per això tenia el dubte, perquè jo també em semblava que era Escandell, però vaja.
Home, tenint en compte les dificultats que deuen tenir Astúries per dir Escandell, segurament, sí, el deuen conèixer com a Aaron. La Sònia la recuperarem d'aquí una estoneta per tancar la tutoria. Sergi...
Estan fent trampes o no?
No, crec que no. Avui els tens
home,
bastant...
Però sí, menys no
la Gemma,
no que
ja enviat.
No t'han enviat encara. Només la Gemma també és resposta, no?
Sí, jo t'he enviat.
Sí, ja l'he vist, ja l'he vist.
I què?
Ha encertat la
Gemma? I què diu?
No puc dir res.
No pot dir res. D'aquí una estona la resolució. Fins ara, Sònia. Bona transmissió, Sergi.
Gràcies, adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
El resultat global de l'eliminatòria va ser de 4 gols a 3. Quin partit és?
És una remuntada en un global de 4 a 3 amb el primer gol del dia de la remuntada abans del minut 10 marcat per un belga i en una banqueta hi havia un entrenador espanyol. Crec que Bernat Soler se li ha encès el llum.
És una eliminatòria i el resultat final és el 4 a 3. Bé, ara ja us podem dir als oients, vinga, va, explicarem que hem mantingut el misteri fins ara, que Cellers Maset ens ofereix una ampolla de cava 1917. El gran reserva de Cellers Maset, reconegut com el millor cava Brut Nature del món el 2024, per l'oient que encerti i que sigui triat per la Sònia Olear, que encerti a través de Twitter el partit que avui s'hi està referint la tutora, que, la veritat, per les cares de... de desconcert, no veig que...
No, el Bernat ja ha enviat.
Sí, has enviat. Ah, acabes d'enviar, eh? Sí, sí. La Gemma prèviament ja l'havia ja intuït.
Falta...
Gemma, et quadra aquesta última...
És que no estic segura.
Bé, en tot cas, cap dels tres, guanyi qui guanyi, no s'endurà aquesta ampolla de Maset, que sí
pot ser... memòria de Dori, i estic intentant recordar aquest partit que...
Quina va ser el resultat
global, no? Sí, pot ser, què sé jo.
Ho sabrem d'aquí una estoneta. Ara hem de parlar de novetats extra esportives a Can Barça i avui són d'importància.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'assemblea de compromissaris del Barça serà diumenge al matí. Allà, com cada any, s'hi han d'aprovar els comptes de la passada temporada, el pressupost de la vinent i, evidentment, el president del Barça se sotmetrà a les preguntes dels compromissaris. Però, Roger Arbusà, bona tarda.
Bona tarda.
Cert, això m'ha dit que l'assemblea la podreu seguir íntegrament al canal digital de Catalunya Ràdio amb el Ramon Salmurri i el Roger el diumenge al matí. Abans d'aquesta assemblea, avui el Barça ha rebut una notícia llargament esperada en termes del retorn al Camp Nou, tot i que no tornarem al Camp Nou.
No, la llicència de primera ocupació, però de la fase 1A, que comprèn la tribuna i el gol sud, amb una capacitat total per a 26.000 persones. Tot i així, el Barça manté la seva posició de no tornar fins que tingui la llicència de la fase 1B, que són 45.000 espectadors. El club no vol marcar dates, però insisteix a tornar el més aviat possible a l'estadi, la fase 1B, que també comprèn el que és el lateral. L'Ajuntament diu que el ritme per aconseguir aquesta fase 1B el marcarà el mateix ritme d'obra i, en tot cas, el consistori sempre prioritza, diu, la seguretat de l'estadi.
L'Ajuntament fa el seu paper, però pel que expliquen els tècnics, un cop tal com està estructurada l'obra, un cop obtenies la llicència de l'UA, en teoria la de l'UB, que comprendria també el lateral, ha de ser molt més àgil i, per tant, el càlcul del Barça, probablement optimista, és que a mitjans de novembre ja tindrà aquesta llicència UB i ja podrà tornar aleshores si al Camp Nou. Sobre el Camp Nou, Roger, en les últimes hores hem llegit i sentit el tresorer Ferran Oliver en una entrevista al periòdico.
Sí, que analitza la situació econòmica del club i explica com va ser el procés perquè l'IMAC guanyés el concurs de les obres de l'estadi i reconeix també el paper transcendental, diu, que hi va tenir Goldman Sachs, que és l'inversor de les obres de l'Espai Barça. Diu Oliver que Goldman Sachs va acceptar la millor oferta fins al punt que va ser el grup inversor qui va prendre la decisió d'escollir l'IMAC.
O sea, la tomó el club con Goldman, pero quien tuvo la decisión del final, que les pareció, era Goldman.
És molt sorprenent aquesta declaració, sobretot perquè fa uns dies el cap de l'Espai Barça, Jordi Centelles, va explicar a la SER que la decisió l'havia pres ell.
A veure si es posen d'acord a l'hora de dir Quipre les decisions tan importants com aquí.
Primer, em crida l'atenció la discrepància i, sobretot, em crida l'atenció que el Barça reconegui que l'inversor ha triat la constructora. Una cosa és que l'inversor et deixi els calés, però que decideixi ell...
I que doni el vistiplau. Però no cada
sí, no, no, el vistiplau ho entenc, però han fotut molts calés, però que triïn la constructora, tal com explica el tresorer del Barça...
Jo crec que... Vaja, potser m'equivoco, però jo crec que sortiran a matisar-ho. I serà més en la línia que va donar el vistiplau o que ho va validar, perquè sí que és veritat que Goldman Sachs, i això t'ho expliquen, la gent que està vigilant que això té constantment
tot el sentit del
tota l'evolució de l'obra. Ara, fins al punt de triar, a mi em sembla difícil de...
Sí, sí, a mi m'ha cridat molt l'atenció aquestes declaracions. Hi ha una llarga assemblea, un discurs del president, etc., per matisar-ho.
Trigarà d'una altra entrevista, entre tu.
És possible. Ja té l'assemblea a tocar, no? Crec que demà...
Però fins l'any que ve, no?
A mig...
Bueno, si segueixen, clar.
Sí, home,
i què més donarà? Jo estic segura que surtin i canta la gallina turuleta i també i tothom diu que sí, eh? O sea, tinc aquesta sensació últimament en el Barça.
És probable.
Ja n'hi ha gent, o sea, lo de que sigui telemàtica, passen coses i no li importa a ningú. Pues nada. A qui li importa? Que, però, qui ha triat si Goldman o el club?
Sí que hi ha gent que li importa.
En sèrie, tu creus que això seria demà un problema o el diumenge a l'assemblea? Jo no ho crec.
No dic que sigui un problema per l'assemblea. No, jo no estic dient això.
No.
Jo dic que a mi em crida molt l'atenció que una decisió d'aquesta importància l'acabi triant l'inversor i no el club.
No, sí, a mi també. Però que això suposi un problema per la Porta i companyia, no ho crec. O sea, no crec que tingui l'obligació ni la sensació de ui, anem a matisar això, no vagi ser que l'assemblea se'ns compliqui. Ah, home!
Per cert,
tot cola.
Tot costa. Per cert, Roger, que el Barça es presentarà, i la directiva en aquest cas es presentarà a l'assemblea amb una altra bona notícia, que és, crec que aquesta, de manera indiscutible, la renovació de l'acord de patrocini amb Spotify.
Sí, és bona notícia perquè són ingressos, ampliació fins al 2030 amb Spotify, per tant, continuarà apareixent a la part frontal de les samarretes dels primers equips aquesta temporada i 4 més, i a més mantindrà els naming rights, el nom comercial al Camp Nou fins al 2034, per tant, almenys fins al 34 es dirà Spotify Camp Nou i, per tant, mantindrà aquest naming rights.
Doncs bones notícies. Per acabar, Roger, fes-nos una fitxa tècnica d'aquesta assemblea.
A veure, com dèieu ara, assemblea telemàtica per quart any consecutiu, amb 10 punts a l'ordre del dia, començant per l'informe del president. El més important és el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada, que presenta aquests 17 milions de pèrdues. També se sotmetrà a votació el pressupost d'aquesta temporada, en què el club pressuposta 4 milions de benefici. Hi ha diversos temes que es tractaran en aquesta assemblea de diumenge. Els més importants, la situació econòmica, també el projecte esportiu, o també el futur del Camp Nou. Temes capdals que es tractaran diumenge a partir de les 10 en primera convocatòria, dels quarts d'11 a la segona, i, com deies, Costa, la podreu seguir en directe al canal digital de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roger.
Adéu.
I mentre el món se'n va, cada dia és més difícil, tu i jo agafats de la mà, i no em vull despertar.
Una altra notícia del dia. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha fet esperar 3 anys. De fet, jo sí. Ja l'havia donat per descartada. No l'esperava perquè creia que no es produiria, però ha acabat passant. El canvi de seleccionadora a l'espanyola femenina ha propiciat el retorn de Mapi León.
Sí, no jugava amb la selecció espanyola des dels quarts de final de l'Eurocopa del 2022 i 3 anys després Mapi León torna a una convocatòria per jugar a les semifinals de la Nations League contra Suècia. La setmana que ve és l'anada i la següent és la tornada i vaja, tot coincideix amb el canvi de seleccionadora. És veritat que des de la Federació Espanyola ja fa temps que parlen amb Mapi, però amb aquest canvi a la banqueta Mapi ha decidit acceptar el seu retorn i ho explicava així la nova seleccionadora Sonia Bermúdez.
En el caso de Mapi es una jugadora con mucha experiencia también, está en un buen momento. La federación lleva mucho tiempo trabajando para que Mapi pueda volver. Creo que se han dado todas las situaciones para poder hablar con ella, para poder desde la normalidad. Nos transmite que está ilusionada, que quiere vestir la camiseta de España, pero estamos encantados de tener a Jenny y a Mapi.
De Geni i Mapi, perquè també Geni Hermoso torna a una convocatòria, que sí que havia aparegut en alguna convocatòria de Montse Tomé, però vaja, s'havia perdut l'última Eurocopa i havia estat sonat que es perdés aquesta Eurocopa, i també torna a una convocatòria, però també jo, com deies, el que més destacaria és el retorn de Mapi, pensant segurament en el pròxim Mundial.
I també crida l'atenció per l'edat, gairebé diria, no, per la qualitat, la presència de Clara Serra Jordi, la joveníssima jugadora del Barça.
Sí, la veiem amb un asterisc a la convocatòria perquè ha entrat última hora per suplir Patri Jarro. Si Patri Jarro hagués estat bé, probablement Serra Jordi no hauria entrat a la convocatòria, només té 17 anys, i Bermúdez, quan explicava perquè la convocada també deia que cal tenir paciència amb ella i cal anar a poc, perquè segurament tant ara l'equip, amb la baixa de Patri com a la selecció espanyola, doncs agafarà protagonisme, i recordem que és una jugadora molt jove i que ha pujat al primer equip aquesta temporada i per tant cal anar pas a pas.
Sí, seguim la seqüència dels fets. No sé com han anat les negociacions. Explica la Ruth, que ja ho estàvem parlant de fa temps, però a mi la impressió que em queda és que Mapi ha esperat que desapareguessin tots els vestigis del rubialisme i aleshores torno.
Sí.
Independentment...
Clarament, jo crec que en aquesta llista de Sonia Bermúdez surt molt assenyalada Montse Tomé. Perquè justament Montse Tomé havia decidit que
Geni Hermoso
ja no tornava a la selecció espanyola.
O no, en el cas de Mapi,
assenyalada
sí,
des del punt de vista...
En el cas de Jennifer Hermoso, jo crec que Tomé tenia tot el dret a no portar-la, que semblava
que
l'havia
assenyalada, vull dir que ella havia decidit que Jennifer Hermoso ja havia tancat la seva etapa a la selecció espanyola i Sonia Bermúdez la reobre. I ja veurem... És a dir, Geni Hermoso és veritat que també té una edat...
I clar, que... 35 anys. I és veritat que allà a Mèxic les lligues són diferents, i en aquest 2025 Geni està fent una bona temporada, però clar, sí, va desaparèixer d'aquesta Eurocopa i això va fer pensar que potser no tornaria a la selecció espanyola.
Us ha sorprès en general el retorn de Mapi? No serveixo d'exemple, però jo és com si jo mentalment hagués tancat també aquesta carpeta, perquè feia tant de temps, us ho esperava?
No és que me lo esperava, però no m'ha sorprès del tot. És a dir, és el que tu deies ara, que en quan... ha desaparegut el rubialisme i s'ha marxat Montse Tomé, que no oblidem que amb qui estava i de la mano de qui estava i aquí va, i en fin, Montse Tomé, pues en quant ha desaparegut, em sembla molt lògic que torni. O sea, no me lo esperaba, tampoco sí. me lo havia pensat, però no m'ha sorprès. O sea, quan he sentit la notícia he dit, ah, clar.
Sí, jo com tu. Jo parlava també que té, i pels anys que ja portava, que no hi anava, també pensava que ja no tornaria a veure amb la selecció espanyola, amb Apileón, però quan hi ha un canvi de seleccionador sempre passa. Jugadors que estan oblidats, doncs els tornen ara a cridar, i per tant, un cop donada la notícia, tampoc he de dir que m'hagi sorprès.
A mi, respecte a Sonia Bermúdez, simplement que sí que hi era durant l'etapa de Rubiales, en què passa que estava a categories inferiors, però hi era el famós dia de l'assemblea, per exemple.
Primera fila.
A primera fila, també.
Sí. Ah, sí, també aplaudia?
Sí, crec que en alguna imatge se la veu. Però, però és veritat que després...
Se'm carrega la teoria.
No, després és veritat que tot l'estaf de Bilda, i crec que Sonia Bermúdez s'hi suma, firma un comunicat censurant, si no m'equivoco en aquell moment, Rubiales.
El que sí que ha canviat és la part executiva de la Federació Espanyola, que s'encarrega de la part de l'equip femení. Això sí que hi ha hagut una reestructuració important i han desaparegut les figures que hi eren i ara n'hi ha de noves. Aquí sí que hi ha hagut un canvi important.
I que clarament, respecte a les cares que veia Mapi quan anava a la selecció, veia Bilda i la seva segona, que era Montse Tomé.
Sí.
I evidentment Sonia Bermúdez no era un habitual en aquest cas de la selecció absoluta.
Mapi ha decidit tornar, i si és el que ella vol, nosaltres que ens n'alegrem. Ruth, gràcies.
Adeu.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
Pendents d'aquesta jornada, amb aquest Barça-Girona, amb el Getafe-Real Madrid de diumenge a les 9 de la nit, amb partits de Champions la setmana vinent, però ja inevitablement mirant el clàssic d'aquí a 8 dies, 9 dies. David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, però no es parla de futbol avui a Madrid, eh?
No, de què es parla?
del canvi de model de societat del Real Madrid una setmana després de l'adeu, sembla ser, de la Superliga de Futbol.
Però escolta, això ja ho havia dit Florentino en l'última assemblea.
Sí, fa un any ho va dir, però tot indica que aquest mes ja es comunicarà al soci del Real Madrid els números de l'entitat i s'engegarà l'assemblea de compromissaris, assemblea amb la qual segurament es proposarà un referèndum per votar aquest tema del canvi de model de societat, que seria un pas més d'aquesta modernitat que busca Florentino Pérez al Real Madrid i que, segons diuen, no és per un tema econòmic, no és un tema o problema financer, és un tema de que segons Florentino Pérez, és un model que no permetrà que el Madrid caigui en mans no desitjades.
El nou model, pel que se'n sap... Exacte, és a dir, majoria de... És que no sé ni tan sols si se'n diu una societat anònima d'això, no sé com se'n diu, però que...
En principi sí, seria com sí? El Bayern de Múnich, és a dir, màxim un 49% per les empreses o fons de torn i un 51% mínim pels socis del Real Madrid, que és el que s'està estudiant, si seria més... ficar dins els socis del Madrid de la Fundació del Real Madrid. El Madrid el que sí que no s'amaga és que volen més implicació per part dels socis, és a dir, que quan vegin que hi ha enemics exteriors el soci del Madrid s'ho prengui com un tema personal perquè li perjudica el preu de la seva acció com a soci i propietari del Real Madrid, però tot encara s'està manegant, però això s'engega ja, Jordi. A mi em comentaven que aquest, abans que acabi el mes, ja es començarà a engegar la maquinària, perquè aquí tothom confia cegament amb el Florentino Pérez, però tenen dubtes, perquè aquí el que ningú entén és que el titular d'aquest canvi de model de societat seria evitar que el Madrid caiga en manos peligroses, i el millor model per evitar... Això és l'actual model del Real Madrid, és a dir, que sigui 100% dels socis del Madrid.
Això em sembla a mi, però evidentment de qüestions financeres en sap bastant més Florentino Pérez que jo. Què et sembla, Gemma? Et sorprèn?
Sí, bueno, no, mira, com lo de Mapi, no és que me lo esperessi, però és que portant tant de temps dient que per aquí anava la cosa... que no ens sorprès.
Però el David ho ha relacionat amb la mort...
Però és la de la bolita, esto es como... Es los trileros y aún es la bolita o no es la bolita.
Però el David ho ha relacionat amb la mort de la Superliga en el sentit que el Madrid veu que no tindrà una font d'ingressos amb què comptava i en busca una altra en forma d'inversor?
Jo ho veig així. No crec que sigui casualitat, sí. Florentino porta anys parlant del tema, en un futur parlarem del canvi de model. Fa un any, exactament, a l'assemblea de fa un any, va dir públicament que el Madrid inevitablement tenia que acabar amb un canvi de model de societat, i una setmana després de, sembla ser, l'adeu a la Superliga, s'engega definitivament el tema del canvi de model. Fa una setmana es va començar a filtrar aquesta informació i ara ja sembla inevitable que això s'engega, i amb la confiança plena que té el soci del Madrid, en Florentino Pérez, jo crec que no tindria cap problema en treure endavant aquesta situació.
És fascinant perquè aquesta matèria, que és absolutament tabú aquí a Barcelona, a Madrid, segurament per això que diu el David, perquè Florentino té un crèdit il·limitat, suposo que hi ha molts aficionats i socis del Madrid que no ho veuen clar, però si això passés aquí... seria un terrabastall còsmic.
Però seria, és absurd que si fos un terrabastall. Jo trobo que
però seria.
Sí, però trobo que està molt bé que els clubs, sigui el Madrid o fos el Barça o un altre, es plantegin maneres d'evolucionar i de millorar i de poder competir amb estructures que són autèntics empreses o clubs d'estat i que tenen un fons il·limitat d'anar alimentant-se econòmicament. Aleshores, és evident que no es pot competir tal com estan muntats els clubs clàssics com són el Madrid o el Barça.
Però cada club és diferent, totes les aficions són diferents.
Sí, però
la filosofia del Barça...
Però jo veig, per exemple, que la fórmula Bayern de Múnich és una fórmula molt respectuosa amb la tradició, amb la història, amb els socis, i en canvi té una potència econòmica. Alemanya és una altra cosa, i Baviera especialment, eh?
Després has de trobar els inversors, sí, sí. El Bayern té tres empresots que no els tens aquí.
Sí, exacte. Però, és a dir, jo em rebel·lo quan això que dieu, que és veritat que passaria, penso, però per què? I per què no es poden parlar de les coses? Per què no es pot parlar de si el Barça pot evolucionar cap a aquest model?
Tenim aquesta
també
mania de, és que el soci és el propietari, que no és veritat, sí,
però ningú diu que no es pugui parlar.
Bé, esteu dient que si es parlés aquí...
Però aquí diu el Jordi que el soci del Barça, aquesta llei li afectaria molt més del que li afectarà el soci del Madrid.
Jo tinc aquesta sensació en la distància.
Si se li expliqués bé, avui en dia el soci del Barça què pinta? Si és que menys que el que pinta actualment...
Jo en això estic d'acord amb el Bernat.
Quan el Camp Nou estigui acabat i hi hagin els nous preus dels abonaments, encara pintarà menys.
I una cosa, el Madrid està convençut de si surt endavant el tema del canvi de model, el Barça aniria darrere. Estan convençuts.
És que la Superliga eren no sé si uns 3.000, 3.500 milions d'euros de...
Per cada equip?
Sí, sí. Perquè és el càlcul que feien.
Cada any?
No sé si...
Cada any no.
Però no sé en quin període, però era una injecció econòmica brutal.
I que Florentino ha tingut...
El Madrid creu que per competir al nivell que està competint i assegurar que el Madrid continuï en mans dels socis, aquest model Bayern de Múnich és l'única sortida que veu, que veu Florentino Pérez. A més, Florentino Pérez també està preparant la seva sortida al Real Madrid per una qüestió d'edat.
Sí, sí, això també és evident. Faltaria veure qui capitaneja aquesta transició, perquè el Florentino, segons com...
Un tio amb molta pasta, eh?
Qui, Florentino? Sí, home,
no, el seu hereu té que ser una persona que tingui 25 anys de soci d'antiguitat i un patrimoni espectacular.
Però ja hi ha noms o no?
És que a mi no em surten. Que tinguin el patrimoni, perquè no és cap al Barça, evidentment.
A Nadal li falten anys de soci, no?
A Rafa
aquí?
Nadal.
A Rafa Nadal, sí, perquè
Nadal.
Sí, perquè hi ha el tema
de
que és...
De preparació, perquè, clar...
És soci d'honor, eh? I no està clar si el soci d'honor té la mateixa validesa que un soci tradicional.
En fi, ja...
Poden canviar els estatuts,
això
eh?
Això ja...
Sí, i aquí a Can Barça ho fan bastant sovint.
Ja...
I a Madrid també.
A Madrid també, eh?
Sí, sí. De fet, coses més troncals que el Barça. Ah. David, en clau clàssic, hi ha certa preocupació amb Hausen, que semblava que no tenia res quan va deixar la concentració de la selecció espanyola, i ara mateix, pel que tinc entès, es dubta que arribi al clàssic contra el Barça.
Sí, jo crec que si no té que jugar aquest cap de setmana, no jugarà, perquè sí, que evidentment el Madrid prioritza el tema del clàssic. Jo crec que arribarà. Avui no ha entrenat Dani Ceballos, però no és una preocupació alarmant pel Real Madrid, i jo crec que en el tema Hausen, i és més un tema de precaució que no de preocupació. Jo crec que al final arribarà ella, és la peça fonamental del Xavi Alonso a la defensa aquesta temporada,
I
no hi ha dubte.
Mbappé, que va tornar tocat també, fins i tot tinc entès que jugarà aquest cap de setmana a Getafe. Eh?
Sí, amb el tema de l'infermeria, evidentment el Madrid està golejant el Barça aquesta setmana.
Perquè
el
Madrid a la infermeria té Carvajal i Alexander Arnold i prou, no?
Jo crec que jugarà Valverde de lateral dret i la resta, si està Hausen, els de sempre. Eh? No crec que tingui Xavi Alonso cap dubte de l'11 que jugarà davant el Barcelona.
Com diu el David, efectivament, el Madrid encararà el clàssic, com a mínim des d'aquest prisma, en molt millor situació que el Barça. David, en parlem la setmana vinent. Una abraçada, gràcies.
Adéu.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
Pista número 5.
Aquest partit es va jugar a Anfield. Quin partit és?
Aquest partit es va jugar a Anfield, doncs ja ho teniu.
Quines remuntades de recordar-t'ho també, eh?
Sí, no?
Sonia Olear.
Una mica de tot, no portes sempre...
El primer gol va fer Origi.
El primer i l'altre.
Sí, dos segur. Sí.
Divock Origi.
Però això és un problema del Barça, no?
Sí, jo també ho he pensat.
Escolta'm...
Bueno, la tutora a vegades tenim dubtes.
Jo no certa.
Com és que no has fet la pista? Si no hagués estat per l'errada de Dembélé al partit d'anada... El Liverpool.
Ja, jo aquí ja podia anar pensant en remuntades del Barça a favor, sí, clar.
No s'ha de pensar només en Barça sempre.
S'ha de reconèixer a la Sònia que és transversal.
Obrir la perspectiva.
Exacte, obrir perspectiva. No podem fer sempre el mateix, perquè aleshores l'encerteu molt ràpid i no pot ser.
Molt bé.
I aleshores encerta d'algú, no?
I ara que hi ha regal, ho hem de fer una mica més complicadet.
Però, per tant, no l'ha encertat cap dels de la taula, eh?
Sí, l'ha encertat Bernat Soler, que suma 3 puntets, i també l'ha encertat des de fora Ferran Correas, que suma 1 punt.
Ah, Gemma, quin havies dit tu, per curiositat?
Madrid City Champions. Què sé jo?
Home, això ja sí que hauria estat una mica... Com es diu?
Doncs algun dia el faré, aquest, ja t'ho dic ara. Algun dia el faré.
També agrada provocar la Sònia, eh? Sí, sí. Però jo he notat aquí l'assessorament darrerament de Sergi Andreu, és a dir, la mà perica...
Aquesta no hi ha hagut assessorament.
La societat Andreu Oleart semblava que ens havia de portar coses bones i començo a no tenir...
Que s'apunti un altre per un dia la de Leverkusen.
Bé. Això
ha estat un
cop major. Sí, sí.
Entrada duríssima al genoll, quan a més el pobre Sergi estava dient que no ha tingut res a veure.
No. Els fem una idea per un altre dia, de remuntades.
S'ho fes, eh? Amb el concurs Oriol s'ho fes.
La remuntada és la de les semis contra la Bruges, Uri.
També.
Aquella va ser maca.
O un dia que hagueu de dir un jugador, un coreà, que es deia Bon Kumcha, no?
No cal.
Crec que va traspassar Bon Kumcha. Ara ho buscaré.
Sí, en memòria,
correcte. En fi, que el Bernat Soler ha guanyat la tutoria d'avui. Entre la nostra audiència, qui s'endú l'ampolla de Maset?
Raül Robles és el guanyador.
Doncs enhorabona al Raül Robles. Sònia, Sergi, ara sí, bona transmi.
Gràcies.
Estic mirant i Chao Kun, em sembla que està...
És viu, eh?
Sí, sí.
Últimament faig traspassar gent que no...
72 anys.
Va.
Sí.
No, ara no va dir disbarat, ja està. Ens alegrem que Bon Kumcha continuï...
185 partits amb el Bayer Leverkusen.
185? Déu-n'hi-do.
Molt bon jugador.
Sí, això sí. Oriol, Gemma, Bernat, gràcies.
Un plaer.
Farem una pausa, ja mirant el Tot Gira, abans rematarem el Tot Costa amb motos. Ara venim.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets. Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a balanenviu.com.
Com que estrenem demà, que no era l'assaig tècnic?
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment. Entre identitat i comunitat. Entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle. Entre diversitat i territori. Entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Veig, veig.
Què veus?
Una coseta.
Quina coseta és?
Comença per la lletra F.
Fam. Els nens i nenes de Gaza no veuen coses de nens. Entra a oxfamintermon.org i fes un donatiu.
A Mundo Deportivo neix Clubs del Mundo, l'espai que vol donar veu als clubs esportius. Futbol, bàsquet, natació, pàdel i molts altres esports. Cada club té una història per explicar i farem que en siguis el protagonista davant milions de seguidors. Si ets responsable d'un club, uneix-te a Clubs del Mundo de Mundo Deportivo, l'espai que farà créixer el teu club.
La banda municipal de Barcelona inaugura temporada el 19 d'octubre.
L'auditori vibrarà amb el jazz de Gershwin i el seu concert per piano a mans de Judit Jauregui i amb l'emoció de Lorca i la seva obra Bodas de Sangre convertida en música per León Durán.
Entrades a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Ken Follett, Martina Klein i Xavier Sala i Martín a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Austràlia.
Univers MotoGP.
39 anys seguint el Mundial, 11 temporades fent les curses en directe.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Ens visita Laura Ferrer Rozada, que viu entre la música i les matemàtiques. Amb l'excusa del seu nou disc, Arespel, la coneixem una mica més de prop.
Una de les meves millors amigues li van trobar un càncer i en un any ens va deixar. I un dels últims desitjos que va demanar va ser anés a tocar a casa seva el piano per ella.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Moltes vegades pares, mares perden la identitat pels fills, però penso que amb una mica d'organització i ben entesa tot és possible. Potser no hi ha tanta quantitat, però hi ha molta qualitat quan estic amb ells.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia...
El programa on parles tu.
Jo era l'única persona visiblement queer que jo coneixia al meu entorn. Llavors no hi havia gent de la meva edat amb la que jo pogués tenir una relació sana.
Aquí a Rússia els nois ara tenen molta por de trobar noies, el que aquí en diuen tarielochis. Dones que busquen, només els conviden a un restaurant.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Recta final del Tot Costa. A MotoGP, Àlex Márquez ha començat a mesurar forces amb els seus rivals pel subcampionat del món. Mentrestant, l'organització estudia si canvia l'ordre de les curses de la categoria reina al Gran Premi d'Austràlia, perquè diumenge al matí arribarà mal temps a Phillip Island. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. Ja han tingut una miqueta de pluja, fred i vent, però diumenge s'esperen ventades de 60 per hora com a mínim. Això ja va passar el 2023, que la cursa llarga es va disputar dissabte. El tema és a sobre de la taula dels promotors, que volen esperar fins la pròxima matinada per prendre o no una decisió. Esportivament, Marco Bezzecchi ha trencat el rècord i aspira a tot. No és un perill immediat per un Àlex Márquez, que ha fet cinquè, i d'entrada tampoc sembla que ho sigui Pecco Bagnaia novè. Una altra cosa és que matemàticament el cerverí pugui amarrar el subcampionat aquest cap de setmana.
Estamos más cerca, pero el que tenía más ritmo hoy era, yo creo que Dicha. Luego estaba Bezzecchi, estamos nosotros ahí, Pecco no estaba mal, entonces creo que está bastante igualado.
Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, també passen el tall.
Deixeu-me recordar que davant d'aquests dubtes que té l'organització sobre si la pròxima matinada es disputarà la cursa sprint o la llarga, finalment no hi haurà transmissió de l'Univers MotoGP al canal digital de Catalunya Ràdio. De moment es manté la de diumenge a la sintonia principal de Catalunya Ràdio. D'altra banda, Edgar Canet ha tancat aquest divendres al Marroc un any brillant com a debutant al Mundial de Raids amb el triomf a la Copa del Món de Rally 2. Ara ja es posa en de Dakar 2026, on Damià debutarà la categoria reina de les motos.
El pilot de KTM va debutar al Dakar el gener passat, on va guanyar la segona categoria de les motos, i aquest divendres el Marroc ha guanyat la quarta prova de 5 de què consta la Copa del Món per adjudicar-se el títol. Una progressió sensacional que li garanteix una plaça a Rally GP al pròxim Dakar.
És la millor manera de dir adéu a aquesta categoria Rally 2, aquesta temporada de júnior. Hem portat-nos al campionat del món, així que molt content de com arribem al Dakar. Crec que ja és moment de tindre la cadira a la taula amb els de Rally GP.
Per cert, que durant la darrera etapa del Rally del Marroc ha mort en accident el motorista amateur portuguès Jorge Brandão, de 48 anys. A la categoria de buguis prototip, Pau Navarro i Jan Rosa guanyen el Marroc i acaben segons al Mundial.
Un minut i tres quarts de nou, un minut i arrenca el Tot Gira abans la Sònia rematar el Tot Costa.
El dia en què s'ha confirmat que Flick tampoc no podrà comptar amb Ferran, que en principi va tornar de la selecció espanyola amb molèsties, per precaució el van enviar abans cap a casa de cara que pogués jugar el partit de demà, però no s'ha recuperat a temps, i Ferran, que s'assuma a la llista de baixes del Barça, de Lewandowski, Olmo, Rafinha, Gavi i Joan Garcia, més de Ter Stegen ja coneguda. El Girona també amb moltes baixes, i va Martín, Alejandro Francés, David López, Unagi i Lemar fora de la convocatòria. Aquest Barça-Girona serà demà a un quart de cinc de la tarda, i el dia en què també us heu explicat que Mapi León torna a la selecció espanyola. L'ha tornat a convocar Sònia Bermúdez, l'actual seleccionadora.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Carla Verdés a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà el Barça-Girona a les 3 a la TDT.